Bon dia. Els homes cobren un sou anual de 18.000 euros superior al de les dones a Sant Cugat. Així, la bretxa salarial de gènere en els contractes indefinits és d'un 29,2%, tot i que en els darrers 8 anys s'ha reduït aquest percentatge. Les darreres dades de l'Observatori del Vallès Occidental del primer semestre del 2024 constaten que hi ha moltes més dones que homes fent treballs temporals o a temps parcial a la ciutat, cosa que provoca aquesta bretxa tan marcada, com explica el tècnic de l'Observatori, Enrique Ortega, a Cugat Mèdia. En aquest sentit, el responsable tècnic apunta que persisteixen les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral de tota la comarca.
La persistència de les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral. Trobem que hi ha les dones tenen un menor salari, un major pes en l'atur registrat, unes pitjors condicions contractuals, una major durada de l'atur.
La Transgrallinès torna aquest diumenge 29 de setembre amb una quarta edició plena de novetats. Per primera vegada, la pedalada popular per la Serra de Galliners l'organitzen de forma conjunta la Unió Ciclista Sant Cugat i Oxfam Intermón. Aquesta col·laboració converteix la Transgallinès en una pedalada 100% solidària i per equips. La cursa tindrà dues modalitats, gravel de 100 km i BTT de 50, amb un recorregut que sortirà i arribarà de la plaça de la Vila de Sant Cugat, passant per diversos municipis del Vallès, com Rubí, Sant Quirze o Terrassa. Els organitzadors i una participant han passat pel Faves Comptades de Cugat Mèdia per explicar-ne tots els detalls. Escoltem Oriol Cusó, president de la Unió Ciclista.
Són equips, com deies, inicialment eren de 3, després vam també permetre equips de 2, però bàsicament tots són de 3. És obligatori d'anar els 3 junts a l'arribar, doncs, a la sortida i a l'arribada net, evidentment, i també en els controls que hi ha al llarg del camí. Quant a l'edat mínima serien 16 si van acompanyats.
L'Associació Esportiva Sant Cugat Creix participarà en el programa europeu Speed, que potencia la prevenció de trastorns alimentaris emergents entre els joves esportistes i alumnes d'entre 9 i 14 anys, fomentant un estil de vida saludable per a tothom. El coordinador d'aquest programa és un equip de Bolonya, italià, i la resta de socis són el mateix Sant Cugat Creix, el Levski de Sofia, l'Olympiakos grec, el Bohemians de Txèquia, el Ferencváros d'Hongria i la Universitat de Bolonya i la de Gènova. La informació torna d'aquí una hora.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal? Com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio. Segon programa d'aquesta nova temporada aquí a Ràdio Sant Cugat, on ja hem comentat que segurament sigui ja l'última temporada de la Maroteca, perquè el material, doncs, al final es va acabant. Per tant, si em permeteu ja només començar, faig una crida a tots els oients que pugueu tenir alguna cosa a casa, cintes velles, de gravacions antigues de ràdio, que ens les feu arribar aquí a la Maroteca de la Ràdio. Al final del programa us direm les vies on poder fer-ho. Doncs, dit això, saludo a l'Esteve. Esteve, què tal? Com estàs?
Molt bé, Jordi. Doncs encantat d'estar un dia més aquí a la Maroteca de la Ràdio. I avui, doncs, seguint el fil que vam encetar en el primer programa, en la primera edició d'aquesta temporada 2024-2025, que és els 30 anys de la meva experiència radiofònica. Va ser el dia 13 de setembre de 1994, quan jo vaig aparèixer per l'estudi de Matadepera Ràdio, vaig obrir el llum vermell del micròfon i vaig començar a presentar música en un programa musical que es deia 107. Música. Podeu recuperar tant a la pàgina de cugat.cat com al nostre podcast a les principals plataformes de podcasting el programa de la setmana passada, en el qual anàvem parlant de tota aquesta història d'aquests 30 anys de ràdio. I ara seguim. Estàvem situats a l'any 2000, moment en el qual jo vaig decidir canviar de sector. No és una cosa que fes amablement i alegrement, sinó que em va costar moltíssim prendre aquesta decisió, però al final ho vaig fer per un motiu bàsic, que és l'economia, perquè tal i com estava en aquells moments, només treballant en aquesta casa, Ràdio Sant Cugat, no podia sobreviure, perquè en altres moments del temps havia estat en dues emissores, a Ràdio Rubí i a Ràdio Sant Cugat, però per circumstàncies no desitjades, doncs aquell any estava només fent 4 hores de ràdio a Ràdio Sant Cugat i, per tant, doncs no era possible sobreviure. Bé, històries que ja us hem explicat moltes vegades aquí i que no tornarem a insistir-hi, perquè la voluntat d'avui és seguir explicant una mica d'història d'aquests anys en radiofònics. Us vam resumir en l'anterior edició 6 anys d'història de ràdio, doncs ara farem la resta fins a aquests 30 anys. Vam escoltar, de fet, un tall del Black Night, que és el primer programa que vam fer tu i jo i que vam començar a emetre a l'abril del 2001 a aquesta casa, a Ràdio Sant Cugat, però ara anem un petit pas més enrere per escoltar un fragment del que va ser el meu últim programa de l'època en la qual jo només em dedicava a la ràdio, entre cometes, vivia i gaudia de la ràdio. Anem aquí també a Ràdio Sant Cugat, 30 de juny de l'any 2000, el dia que vaig fer l'últim programa del Vol de Tarda.
Ara comença Vol de Tarda. 5 hores de la millor música del passat i del present a Ràdio Sant Cugat. Vol de Tarda, presentat per Esteve Llop i Yolanda Casas.
Bona tarda d'aquest divendres 30 de juny de 2000. Ara mateix passen 8 minuts de les dues. Comencem nova edició del Vol de Tarda fins les 7 a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui una edició molt especial perquè us parla, perquè m'acomiado de la ràdio després d'alguns anys de ser amb vosaltres. Per tant, doncs, avui es tracta d'un programa especial pel que fa a la primera hora, durant aquestes 3 hores que us acompanyo, com sempre, fins a les 5. La música, doncs, molt especial per un servidor. Començarem avui amb un tema de Smiths que podíem trobar dins el seu treball de Queen is Dead el 1986. Hi ha una llum que mai se'n va, there is a light that never goes out. Com diu la cançó dels Pets, s'ha acabat. I és que, com us deia al principi del programa, un servidor, Esteve Llop, s'acomiada avui dels que ens heu seguit durant tots aquests mesos al Vol de Tarda. Espero, doncs, retrobar-me amb vosaltres a través de les zones hercianes ben aviat, però això sí, és un comiat. Marxarem amb la música de Jarabe de Palo i aquest tema que precisament parla d'un comiat. Adiós. Senzillament això, dir-vos adeu. I també a poder ser fins aviat. Esperem retrobar-nos ben aviat. Moltes gràcies a tots els que heu escoltat el Vol de Tarda. I també moltes gràcies a tots els companys que durant aquests anys han fet companyia a qui us parla, Esteve Llop. Bona tarda i fins molt aviat. Un moment que recordo com si fos ara, i ja veus, fa 24 anys d'aquest instant, 30 de juny de l'any 2000, en aquesta casa, Ràdio Sant Cugat, i aquesta era l'última cançó que vaig punxar a la ràdio mentre vaig estar en actiu aquells anys. Adiós, de Jarabe de Palo. Un moment molt, molt dur. Jo no sé per on paraves tu aquell dia, Jordi, jo suposo que devies estar treballant, això devia ser un divendres, però sé que em van parlar perquè va ser una decisió molt dura. Jo sí. Vaig estar fent proves a algunes emissores, en concret vaig estar l'abril d'aquell any a RAC1, que encara no havia començat, va començar les emissions l'1 de maig, doncs jo el mes d'abril vaig estar a la planta 15 de la Diagonal de Barcelona, on hi ha l'edifici Codó, per fer unes proves que em van sortir fatal. Vaig fer unes proves mal plantejades per mi, em vaig marcar com a objectiu sine qua non entrar fos com fos allà, i em vaig posar tan nerviós que ho vaig fer fatal. I mira que em van encarregar una sèrie de tasques que jo feia pràcticament cada dia, això sí. Ho feia en un ordinador, el de Ràdio Sant Cugat, que era molt senzill. L'emissora feia només 2 anys i escaig que havia entrat la informàtica, i l'ordinador que teníem per punxar les falques, enregistrar, tirar gravacions, era molt, molt senzill. I, en canvi, ja hi havia a RAC1 l'última versió del Dalet, que és el programa que encara avui dia s'utilitza a la majoria d'emissores. I jo només l'havia tocat a Ràdio Barcelona amb una versió molt més antiquada. I entre això i que vaig centrar-me en fer-ho el màxim de bé possible, al final va ser a l'inrevés, no? Va ser molt complexa. Què recordes tu d'aquells instants, d'aquells mesos, Jordi?
Sí, jo sé que ho vam parlar, eh? Ja em comentaves que, bé, que, escolta, que la vida tenia que continuar, necessitaves una aportació econòmica, evidentment, per poder tirar endavant els projectes de vida i que a la ràdio doncs, no era possible fer-ho. I, evidentment, que eren molts anys que ja hi portaves, uns quants, no? I, escolta, i que no podia ser. I no sé si ja ens vam emplaçar a dir, escolta, i quan pugui ser, doncs, perquè no fem alguna cosa junts, que això jo crec que des de que ens vam conèixer no vam trigar gaire a dir-ho, dic, bueno, un dia hem de fer alguna cosa. Però al final són aquestes decisions, no? que és una pena, perquè no pots dedicar-te a allò que t'agrada, i allò que diuen, no? Allò sempre tan repetit, de que persigue tus sueños, dedica't al que a tu t'agrada. Bueno, doncs mira, aquí tenim l'exemple, no? A vegades, per desgràcia, vas a parar unes feines que et porten diners a casa, que segurament amb el temps t'acaben agradant, però no sé si perquè és el que realment volies o realment és que t'agrada perquè ja t'hi has acostumat i mira, tu passes bé, no? Però no pots dedicar-te a allò que realment t'omple. I a mi això també m'ha passat a nivell personal. A mi em preguntes, què t'hagués agradat ser tu? Doncs jo sempre ho dic, m'hagués agradat ser o realitzador o segurament operador de vídeo, d'VTR, no? En un control de realització d'un programa de televisió. Jo, per exemple, jo m'hi veig, quan veig els vídeos, això m'hagués agradat fer-ho, tocar botons. Però, a més, doncs, bueno, una part més o menys creativa, no? Tot i que el creador és el realitzador, però tu segueixes les seves ordres.
Bé, jo crec que hi ha una qüestió important a tenir en compte, que és la piràmide de Maslow. Al final hi ha una sèrie de necessitats que tu has de poder cobrir, i si no les pots cobrir amb allò que t'agrada, doncs al final has d'acabar canviant de sector. I també una altra qüestió, crec, molt important, que és que la ràdio és d'aquells mitjans, com diuen sempre, que enganxa molt. I que, per tant, qualsevol o molta gent està disposada a fer ràdio com fem nosaltres des de fa tants anys sense cobrar ni un duro. I això li expliques a algú i és que no ho entén. I de fet ara no diré noms tampoc, ni programes, etc. Però quan li vaig dir a un senyor que va fundar fa molts anys una empresa molt important, que primer era cooperativa i ara és empresa, li vaig dir que jo tenia un programa a moltes emissores i que no havia aconseguit cap patrocini per finançar-me, em va mirar amb cara d'estupefacció. Diu, no pot ser això que m'estàs dient. Doncs sí, aquestes coses passen. Suposo que els temps són diferents, també, perquè ja sabem que abans hi havia molts oients a la ràdio a diària, a tota hora, i ara doncs, potser es concentren en uns moments més determinats i en les emissores principals, no? No passen emissores locals més petites. Però, si més no, sobta molt això, que hi hagi aquesta realitat. Però bé, nosaltres, com sempre, hem de posar en valor el que és fer ràdio, encara que sigui sense dedicar-s'hi, perquè al final, al cap i a la fi, és el mateix, Estàs fent ràdio igual, tot i que no visquis de fer aquesta activitat. I això és el que jo vaig seguir fent anys després, i com diem, des de l'any 2000 que vaig deixar el mitjà fins a l'actualitat, excepte, si no m'equivoco, si no em descompto, excepte durant 4 temporades, la resta d'anys he seguit fent ràdio. Un exemple, després del Black Night, que la vam acabar tu i jo l'any 2002, crec que per falta de temps, perquè acabàvem a les tantes, si te'n recordes, fèiem el programa de 10 a 11, i a les 11 molts cops estàvem a la plaça de l'Ajuntament, te'n recordes, amb el cotxe, o dins del teu o del meu cotxe?
Sí, sí, escoltant música, coses, sí, sí.
Clar, teníem una altra edat, teníem 24 anys en aquells moments, però jo sé que eren quarts d'una i que al final dèiem, escolta, marxem perquè demà ens hem de llevar molt d'hora.
Sí, sí, és cert. I a més, teníem 24 anys, hem dit, jo ja m'havia casat. Jo vaig fer el Black Night estant casat ja.
El
15 de setembre del 2001.
Exacte, o sigui, ja havíem fet la primera mitja temporada, perquè vam arrencar el mes d'abril del Black Night, i et vas casar al setembre, i llavors vam arrencar la segona temporada del Black Night.
Exacte. Per tant, va haver-hi ja uns Black Nights, sí, sí, clar, jo ja m'anava cap a casa, sí, sí, perquè la meva dona ens escoltava en directe des de casa. Doncs va passar el mateix que et havia passat tu temps enrere, no? De que no era viable els horaris, fer-ho. No sé quants sectors pot passar això, que una persona faci una cosa que tant li agrada i que no cobri per ella. Segur que n'hi ha, Segur, perquè hi ha moltes, associacions sense ànim de lucre, no?, que evidentment es fan a feina. Però una cosa que s'assembla molt, que s'assembla molt, no?, que és, de fet, no?, a un ofici, i que tu t'hi puguis dedicar, doncs, hores setmanals, i això, no? Sense tenir res a canvi, no? Però per què ho fas? Doncs bé perquè t'omple. Bueno, és allò que diem, és que quan una cosa t'agrada, no? Doncs ho fas, no? I quan passa el que diuen, no? Que si a més que t'agrada et paguen, doncs això ja és el súmum, però aquesta ja és més difícil que tot quadri.
Bé, aquí podríem obrir un meló del qual ja n'hem parlat alguna altra vegada, sí, que és el finançament de les emissores de ràdio. Sí. Com s'aguanta un programa? Doncs perquè té un recolzament econòmic al darrere. Com es permet que s'emeti un programa en una emissora d'audiència? Ja no parlem d'una local, sinó una emissora d'audiència. Doncs perquè hi ha algú que està posant diners. Llavors, qui posa diners? O bé un patrocinador, un anunciant, o si no, doncs aquella emissora només pot sobreviure gràcies a les subvencions públiques. Aleshores, ara girem una mica la truita. Si hi ha una emissora que ja en té prou per viure els que la porten, i alguna persona més potser que tinguin contractada amb aquella subvenció pública, s'esforçaran a poder tenir més gent en plantilla que cobri alguna cosa o no? Jo crec que no.
No, segurament no. I per què? Bé, doncs mira, una persona que tu i jo coneixem ho deia. La gent ja no sé fins a quin punt li interessa la ràdio, però sobretot la ràdio de qualitat. Aleshores, a partir d'aquí, és com un castell de cartes que tot va caient, no? Hi ha els quatre programes estrella, líders, i a partir d'aquí, què? I on està tot el demés, no? Tot el demés, on està, doncs això, no? La part, diguem, manual, artística d'un programa de ràdio, no? Que et fico quatre efectes i t'ho gravo i t'envio. No, un programa de ràdio, amb tot el que això implica, no? I no estic parlant de si un locuta més, millor o pitjor, no, estic parlant del que s'explica, com s'explica, si està... doncs endreçat, si està polit a nivell tècnic. Home, evidentment que les locucions també és important, però vaja, no cal ser, no sé, Tino Romero, no? Una veu... Són reflexions, eh? Vaig quedant així pensant, perquè és que ara mateix jo crec que és el que tu dius, no? Cobriríem un meló de cap on estem i cap on anem i què s'està buscant avui en dia i sobretot què s'està deixant de buscar, que és el que més preocupa.
Mira, jo l'altre dia tenia una conversa via missatges de WhatsApp amb Jordi Casas, ex-locutor de Flash FM, del qual ja n'hem parlat diverses vegades aquí al programa, i al final la reflexió que jo li feia, perquè ell em deia que la ràdio avui no s'escolta, i dic que estic bastant d'acord amb tu, no al 100%, perquè els números d'audiència et diuen que segueix havent-hi consum de ràdio, que els joves escolten la ràdio també, això és una cosa important, però sí que el consum ha canviat moltíssim. I la meva reflexió és, un programa que no sigui de màxima audiència, informatiu, esports, o que sigui, no ho sé, és que ara estava pensant, un programa que sigui molt, molt especialitzat, és que tampoc és de gran audiència en aquests moments. A no ser que tinguis un Crims, per exemple, però el Crims s'ha escoltat aquests últims anys molt més en podcast que no pas a la ràdio, és evident, no? Per tant, si tens un programa que vols que tingui audiència, o bé ha de ser d'actualitat, o per cobrir una partida en directe, o si no, ja te n'has d'anar cap a la vessant podcast i, a més, ja canvia el format clàssic d'una hora de ràdio, o més d'una hora. Aquesta és la reflexió que feia jo al Jordi. Si tu, com a oient, amb la vida que portem ara, que no et dediques a la ràdio, però tot i això t'agrada escoltar programes de ràdio, dius, va, ara vaig a escoltar una hora de ràdio. Quan ho escoltes? Perquè és que o ets una persona que viatja molt amb el cotxe, o si no, és que és complicat. Jo, a casa meva, per exemple, tinc un ambient que tu el coneixes i és molt difícil. Ara calleu tots els que esteu a casa i em deixeu escoltar la ràdio. No, és que això és irreal, no existeix. A la feina, doncs, pots escoltar algun tros, però si no és musical el programa, difícilment el pots escoltar en companyia. I tampoc t'aïllaràs dins d'una oficina si estàs amb més gent posant-te uns auriculars en principi. Per tant, és molt difícil trobar temps per escoltar tot un programa sencer de ràdio. El pots anar escoltant a trossets? Sí, no, potser diràs, mira, ja està, ja he escoltat el que m'ha donat la idea principal d'aquesta edició d'aquest programa i ja passo una altra, no? Per tant, crec que això s'ha de tenir molt en compte i que, per tant, la ràdio que vam conèixer mai serà la que coneixerem. Jo ho veig d'aquesta manera, tot i que l'esperança mai es perd i, com veieu nosaltres aquí, a setembre de 2024 seguim fent ràdio i seguim parlant d'aquests 30 anys de ràdio que he tingut la sort de poder cobrir durant tots aquests anys des que vaig començar el setembre de l'any 1994, ara fa 30 anys. Com dèiem, després d'una pausa quan vam acabar el Black Knight l'any 2002, doncs al cap de dues temporades vaig tornar amb el Cau de Llops, un programa que ja havia sortit a l'antena de Ràdio Sant Cugat la temporada 98-99, però que vaig reflotar els dilluns a la nit, de 11 a 12 de la nit. Al principi el feia en directe i després el vaig començar a enregistrar a l'estudi 2 de Ràdio Sant Cugat perquè era impossible arribar a aquelles hores intempestives a fer un programa de ràdio quan jo cada dia, en aquella època, em llevava doncs, cap a les 6 del matí. És a dir, que era bastant inviable. Anem a escoltar un fragment de l'edició del dia 11 d'octubre del 2004. Cau de Llops.
Cau de Llops, amb Esteve Llop.
Hola, bona nit. Benvinguts a aquesta nova edició de Cau de Llops, com sempre, al punt de les 11 de la nit a la sintonia de Ràdio Sant Cugat i fins al punt de la mitjanit. Salutacions de qui us acompanyarà una nit més. A molt de gust, Esteve Llop, amb una bona selecció de música per a començar la setmana. Avui, per a molts, un dia festiu, o de pont, millor dit, el festiu és demà. Però nosaltres estem aquí al vostre costat per portar-vos el millor de la música nacional i internacional de les últimes dècades. Avui començarem amb un treball que realment és molt sucós i que ens demostra com amb poques armes, però molt d'enginy, es pot aconseguir una música molt interessant. Un resultat genial que ens portava Moby des del seu treball 18. Un llarga durada en temes com aquest que ja sona a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, In This World, Moby.
La Maroteca de la Ràdio.
Revisant 30 anys de ràdio amb aquesta gravació de l'any 2004, unes gravacions, per cert, d'aquest Cau de Llops que pràcticament totes les conservo i que les podeu escoltar, les vaig recuperar un cop digitalitzades i les podeu escoltar mitjançant un podcast que es diu La Recomanació Musical d'Esteve Llop. De fet, aquest podcast va començar quan l'any 2020 jo vaig tornar a fer ràdio després d'algun temps d'inactivitat i va ser amb aquest espai que es deia així, la recomanació musical d'Esteve Llop, que em va proposar la Jessica Sotodossos i que es tractava d'unes petites recomanacions molt curtes de només un tema o màxim dos i un petit speech sobre una referència, diguem, històrica sobre la cançó que seleccionava. I en aquell mateix podcast doncs, vaig aprofitar per agafar tots aquests Cau de Llops, que n'hi ha gairebé una quarantena, tota una temporada, i allà els podeu escoltar traient la publicitat. Em vaig dedicar a agafar totes les gravacions i treure les tres pauses publicitàries que en aquella època hi havia a Ràdio Sant Cugat cada hora. I bé, doncs, aquí va haver una pausa llarga en el temps i no va ser fins l'any 2009 que no vaig tornar a fer ràdio. Què va passar en aquest impàs? Doncs jo treballava de comercial, igual que tu, Jordi, en aquella època. Jo anava amunt i avall amb el cotxe, venent, i no podia anar a la ràdio. Era pràcticament impossible. Però em vaig casar i després de casar-me va tenir lloc el 30è aniversari de Ràdio Rubí. Em van convidar a un sopar, va ser un retrobament molt xulo, perquè feia molts anys que no veia algunes de les persones amb les que vaig compartir moltes hores de vol a Ràdio Rubí. I Lídia Juste, la llavors cap de programes de Ràdio Rubí, em va dir, i per què no tornes? I clar, quan et diuen això a la ràdio, és allò que diem sempre, Jordi, és que et falta temps, no?, de dir, doncs va, no m'ho penso gaire i ho faig perquè és que si no, no ho faria. Si ho pensés molt, no ho faria, no?
Sí, evidentment són coses que no te'ls pots pensar. Això quadra amb allò que diuen que la ràdio sempre sí que va tornant. I si, a més, doncs, t'ho ofereixen, ja no és que tu vagis a demanar-ho, sinó que ja et ve, que dius, és que ja ho tinc segur. O sigui, no és allò que haig de demanar-ho i a veure què em diuen, sinó que ja m'estan dient que sí, doncs, com bé dius, fàcil de tornar-hi, difícil de resistir-se. Per tant... Ho vas fer, no?
Sí, sí, al final m'hi vaig tirar. Em van dir, per què no fas un programa d'una hora a la setmana de música, que de fet és el que ja vaig estar fent amb aquest Cau de Llops que escoltàvem ara, i vaig pensar, doncs, va, ara potser és un bon moment, i va, ho farem. Llavors, com ho feia? Com que jo era comercial, treballava bàsicament a Barcelona i ara a Metropolitana, doncs havia d'agafar el cotxe al migdia, jo reservava l'estudi de Ràdio Rubí, de 2 a 3, més o menys, m'emportava un entrepà i mentre gravava el programa em menjava l'entrepà, que era el meu dinar. Quan acabava el programa, ràpid agafa el cotxe i torna cap a Barcelona. Això és el que feia cada setmana. Però va arribar un punt que l'estudi que jo tenia reservat prèviament, ningú havia respectat aquella reserva, diguem-ne, perquè jo entrava a l'estudi i hi havia algú gravant. clar, jo me'l quedava mirant amb cara d'estupefacció. Escolta'm, què fas tu aquí? No, és que tinc una urgència. Home, em sembla molt bé, però com a mínim avisa'm, perquè jo he hagut de deixar la meva feina, agafar el cotxe i venir cap aquí, esperant gravar un programa que ha de sortir en antena la setmana que ve. O al cap de 15 dies, si amb sort hi havia un programa entremig de coixí, no? En definitiva, que al final vaig dir, mira, he de deixar la ràdio. És que no ho puc fer en aquestes condicions, lamentablement. I la meva dona em va dir, escolta, i per què no et montes un estudi a casa? I clar, jo no hi havia comptat mai amb això, perquè abans fer un estudi de ràdio era molt complex, no hi havia taules de so petites, era tot molt car, els micròfons amb una mínima qualitat eren caríssims, però ja en aquells moments, estem parlant de l'any 2009, la cosa ja era molt diferent, perquè ja havien sortit les controladores USB, hi havien portàtils assequibles, etc. Total, que agafant el portàtil de la feina, agafant un petit mesclador analògic que tenia jo comprat de segona mà de feia uns anys de quan punxava com a DJ Llop, i comprant un micròfon i una controladora USB que vaig comprar nova en aquells moments, doncs em vaig posar un estudi la mar de bé a casa, particular, amb una acústica dolentíssima de sala, això sí, tu ja hi havies estat, al carrer Urgell, on jo vivia en aquells moments, que era un despatx rectangular, no era molt gran, però sí que tenia el sostre una mica alt, i estava bastant desvestit de mobiliari, per tant, ressonava, no?
Sí, ressonava, com bé dius, recordo que tenia els sostres alts, blanc, pintat, no?, de blanc. Aquella doble porta corredera que separava l'habitació de l'exterior, no?, del balcó. I vam gravar allà algunes cosetes, allà vam gravar algunes cosetes. Però sí, allò era l'inici, realment, de la ràdio ja domèstica, no?, domèstica en el sentit de que es fa a casa, no?
Doncs sí, aquesta és la realitat que hem viscut a nivell radiofònic des de llavors, la ràdio, com deies tu, domèstica, però ara anem a l'estudi 1 de Ràdio Rubí, on uns dies abans del 23 de setembre de l'any 2009, el dia que es va emetre el primer Rock and Classics a Ràdio Rubí, doncs ja vaig anar a enregistrar-lo al meu estimat estudi número 1, on després de molts anys hi vaig tornar. Després, en concret, d'11 anys, tornava a aquell estudi per enregistrar la primera edició de Rock and Classics.
Benvinguts a Rock and Classics, el programa de Ràdio Rubí que celebra el mig segle d'història del rock, repassant i escollint els millors discos i cançons de tots els temps. Fins les 6 de la tarda a Ràdio Rubí, Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Bona tarda, benvinguts a aquesta primera edició d'aquest programa que es diu Rock and Classics i que us acompanyarà durant tota aquesta temporada 2009-2010 a la sintonia de Ràdio Rubí, al 99.7 de la freqüència modulada. És un plaer per mi tornar amb vosaltres, amb aquesta estimada audiència de la ciutat de Rubí, després de molts anys de no estar davant d'aquests micròfons, i doncs aprofitarem la vinentesa per fer un revival del millor de la música rock des dels seus inicis, des dels anys 50 fins a enguany, fins al 2009, recuperant les millors peces de tots els temps, no solament del rock, estem parlant sempre del rock com a estil de música original, a partir del qual doncs han anat creixent altres branques de la música. Les voldrem tocar totes aquí cada dimarts de 5 a 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Rubí. I per començar, doncs, hem triat els Beatles, com no podia ser d'una altra manera, també tenint en compte la reedició que s'acaba de fer aquest any. Fa algunes setmanes han sortit a la venda tots els seus discos remasteritzats i per això escoltarem alguns dels seus millors temes per recuperar una mica la música dels quatre de Liverpool, per recordar els millors temes de la seva història.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Biblioteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles hey, hey. I Esteve Llop.
Això era el Rock and Classics, la primera edició del 23 de setembre de l'any 2009 a Ràdio Rubí. Un programa que després va saltar també en paral·lel a la sindicada de Com Ràdio i que, per tant, es podia escoltar per moltes emissores locals de Catalunya. I, de fet, va estar en algunes en antena, com, per exemple, enviar al cap Ràdio Palamós o Ràdio Mollet. I, curiosament, molts anys després, a Ràdio Mollet hi ha tornat el programa. Així, doncs, un programa que segueix ben viu tants anys després, 15 anys després en concret, i que està en aquests moments a 28 emissores d'Andorra, Catalunya i Balears, i, evidentment, a Ràdio Sant Cugat, que és l'emissora on ha estat més anys en antena. Un programa, doncs, que, com deies tu abans, Jordi, també l'has viscut des de dins de l'estudi en alguna ocasió, i has intervingut en algun programa. Primer, doncs, en aquest estudi particular primer que tenia a casa, i després ja ha sigut de forma remota, com hem fet al llarg de tots aquests anys. De fet, anem a parlar d'aquesta qüestió, Jordi. Tu te'n recordes la primavera... Bé, de fet, era encara hivern. Era abans de començar la primavera de l'any 2020, que estàvem tancats a casa, era el confinament domiciliari que no ens permetia moure'ns lliurement, i un dia et truco i et dic: escolta, tinc pensat de tornar a fer ràdio. Te'n recordes d'aquest moment?
Sí, 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 me'n recordo. Tinc pensat de tornar a fer ràdio. Jo crec que fàcilment ho podem fer. Jo aquí a casa ja tinc aparells que em permeten fer-ho i gravar-ho. Tu tens aquella mescladora i un micròfon i també ho podries fer, i per internet ens podem connectar. I vam començar a parlar. Vam començar a parlar d'això. Tenies aquesta idea del programa, que recordo que em vas dir: escolta, és que és una manera ben fàcil, perquè és qüestió de començar a tirar de tot de cintes que tenim tant rodant per casa, escoltar aquella, digitalitzar-ho i parlar-ne. I a partir d'aquí, mica en mica, jo també vaig anar ampliant la part tècnica d'aquí a casa, perquè me'n recordo que tinc alguna fotografia d'una mescladora de quatre canals amb el micro i no hi havia res més. I em sembla que tenia una espècie de tablet que et veia tu. Clar, ara és molt més xulo. Ara hi ha una mescladora més gran, que de fet és la mateixa que fa servir tu, no? Una Behringer, tinc els monitors i dos ordinadors que em permet, doncs, enviar-te el so per un d'ells i per l'altre, doncs, buscar coses i veure'ns i tal. Bé, ha sigut una evolució. Ara, tal com està, és el que diem, no? Ara ja és una fàbrica de fer el que vulguem, però no tant ja el que vulguem, sinó el que puguem, no? Que això és la dificultat.
Aquest és el quid de la qüestió, tenir temps per a fer-ho, però fixa't tu que encara avui estem punxant algun tall a la Maroteca que jo vaig estar digitalitzant l'estiu de l'any 2020 i l'estiu del 2021. En aquells dos anys, pràcticament el 70% del que posteriorment ha anat sonant en antena està digitalitzat de llavors. Per què passava això? Doncs perquè jo estava teletreballant. De fet, després del confinament també hi vaig seguir durant bastant de temps, i encara avui dia tinc la sort de poder estar alguna estona per casa. I clar, aquelles hores què fas? Doncs escoltes una cinta, l'agafes, la poses i dius: mira, això sembla interessant, doncs deixo gravant i després ja ho editaré. I amb aquesta pràctica, doncs, hem aconseguit recuperar moltíssimes hores de ràdio, i també gràcies a poder compartir aquesta passió per la ràdio, a través de la ràdio i a través d'internet, hem rebut moltes col·laboracions de persones malaltes com nosaltres o més de ràdio, que ens han facilitat alguns documents interessants. Si et sembla, doncs, anem a escoltar un fragment de la primera edició de la Maroteca de la Ràdio. Això passava el juliol del 2021 a aquesta casa, Ràdio Sant Cugat. Hola, què tal? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Avui estem d'enhorabona perquè us presentem un nou espai, la Maroteca de la Ràdio, que ja fa mesos que hem anat gestant l'amic i company de ràdio, Jordi Caselles, i jo mateix. El principal objectiu del programa que avui comença és reivindicar la ràdio com a mitjà de comunicació de primer nivell, tot parlant de les emissores i dels programes de ràdio més coneguts del nostre país i dels professionals que els realitzen, posant fragments de gravacions de les últimes quatre dècades per a donar a conèixer moments radiofònics que, en molts casos, ja són història. Abans de continuar, donem la benvinguda a Jordi Caselles. Què tal, Jordi?
Hola, Esteve, què tal? Doncs molt bé, molt content d'aquest nou projecte de la Maroteca de la Ràdio. Estic segur que serà un programa que ens ho passarem molt bé, perquè ens farem un far de recordar bons moments de la nostra ràdio. És a dir, que aquest és un programa de ràdio que parlarà de ràdio, no només de Ràdio Sant Cugat, que òbviament serà un dels punts d'atenció de forma habitual, sinó també d'altres emissores locals i també de les grans emissores catalanes. Puntualment, també traurem el nas fora de Catalunya, però volem centrar-nos en la ràdio feta en català, una ràdio que, si bé gaudeix, creiem, de bona salut, cal cuidar-la i mimar-la.
Doncs, si em permet, Jordi, explicaré com es va gestar aquest programa. Recordeu aquella frase que diu que una crisi és una oportunitat? Doncs en el cas que ens ocupa, crec que aquest principi és aplicable. Mireu, durant el confinament domiciliari que vam viure de març a juny del 2020, amb el Jordi ens vam posar d'acord per a posar al dia els nostres estudis de ràdio casolans, amb la intenció de poder compartir moments de ràdio gràcies a les noves tecnologies. Sense moure'ns de casa, podíem fer ràdio més o menys, com fèiem a l'estudi, ara fa 25 anys. Vaig decidir aprofitar les hores a casa per anar digitalitzant les meves antigues cintes de caset i de vídeo, i els minidisc, per a tenir en ordre totes les gravacions dels anys que vaig treballar a la ràdio. Vaig escoltar coses que ni recordava, però a més, també vaig tornar a escoltar moments de ràdio, com a oient radiofònic, que vaig anar enregistrant amb el meu radiocaset des de mitjans dels anys 80. És curiós perquè m'he adonat que moltes vegades em dedicava no només a enregistrar les cançons que m'agradaven, sinó també els locutors.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs aquí teníem la primera edició de la Maroteca de la Ràdio el juliol del 2021. Tu i jo estàvem asseguts exactament al mateix lloc on estem ara, tu a casa teva a Terrassa, jo a casa meva a Barcelona, i amb un equipament tècnic doncs pràcticament com el que tenim ara, doncs ja estàvem fent programes de ràdio a distància quan no ens podíem moure, perquè de fet en aquells moments jo no podia venir a Terrassa ni tu a Barcelona i ajuntar-nos al mateix estudi, era inviable. I per tant, doncs, ja veus tu, l'enginy s'aguditza en el moment en què més fa falta, i així vam començar a fer ràdio i de fet hem seguit fent-ho així. En alguna ocasió ens hem trobat, però bàsicament la majoria de programes que hem gravat des de llavors, ja fa 3 anys, els hem fet tal i com estem ara, a distància.
És així. De fet, quan ens trobem és la festa, no? Com dic jo, que tenim l'oportunitat de fer programa en persona, i si tenim l'oportunitat de fer-lo en un estudi de ràdio professional ja, i et diria que, si no em fallen els càlculs, la Maroteca s'ha fet només dues vegades, una vegada, a veure, una, deixa'm pensar, una vegada en un estudi professional. Una.
Sí, va ser...
Oi que sí? La que va ser al museu.
Exacte, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Terrassa va ser l'única vegada. Sí,
que s'ha fet en un estudi professional de ràdio. Per tant, no hem fet mai la Maroteca, curiosament, en aquesta emissora que esteu escoltant. Sempre es fa en la distància. O sigui que tampoc ens n'hem d'amagar de dir que estem fent ràdio d'aquesta manera. Val? Fins i tot tampoc amagant-nos de que si... Ho hem dit alguna vegada, no? Que en el moment que estem fent aquest programa, doncs, ara no és el cas, però puguin ser a les 11 de la nit, un dissabte, que això també passa. Uh-huh. Perquè l'altre dia sentíem un locutor, sentíem en Sintoniqui, que feia referència que el programa s'estava gravant en una hora determinada que el qual seria emès en una altra, no? Però que en aquells moments era dijous a la tarda on s'estava fent el programa.
Va, mira, ja que dius aquest exercici, el podríem fer. Avui és un dissabte del mes de juny,
Exacte.
Són 3:15 del matí i aquest programa s'emetrà el mes de setembre, en principi és el segon de la temporada, si no ens equivoquem, és a dir, cap a mitjans de setembre, a les 12 del migdia, de 12 a 1. És a dir, que aquesta és la realitat que tenim en aquests moments.
Aquesta. Sí, a més és curiosa perquè pels oients que estiguin sentint el programa ja haurà passat l'estiu, segurament les vacances. Per nosaltres encara no, en aquests moments que encara les hem de fer, i tampoc sabem quin estiu tindrem. Imagina't ara que, es passa tot l'estiu plovent, clar, no podem tampoc entrar nosaltres i dir, doncs després d'aquest estiu tan calorós, i la gent era calorós...
Què m'estàs dient,
no? Bé, doncs aquestes són les coses de gravar-ho d'aquesta manera, però nosaltres contents, sobretot perquè estem fent ràdio.
Bé, doncs gràcies a la Maroteca han sortit altres espais radiofònics dels quals anem a parlar ja per acabar aquest repàs d'aquests 30 anys de ràdio. El 2022 em va venir al cap fer unes mescles del Track Dance, que era un programa que jo vaig fer a Mata de Pere Ràdio, del qual ja en vam parlar en l'anterior programa, l'any 97, i que consistia en música de ball mesclada i amb trucades que hi havia en antena dels oients que ens trucaven doncs, per aconseguir un número pel concurs que vam fer d'un concurs de DJ amb una botiga que hi havia a Terrassa que feia cursos per a DJ de mescles, que es deia Music Teacher, i també amb el patrocini de Pont Aeri, que ens proporcionava algunes entrades gratuïtes o consumicions pel Pont Aeri. Doncs aquest programa, que va ser molt efímer, va durar només uns mesos aquell 97, va tornar a la vida 25 anys després, com a celebració d'aquest aniversari, d'aquests 25 anys de ràdio, doncs em va semblar escaient recuperar les gravacions que encara conservo d'aquell programa i fer una selecció d'aquests talls interessants d'aquestes emissions en directe a Mata de Pere Ràdio, junt amb mescles noves i també junt amb veus de falques noves. Per una banda, l'Albert Parera, company que va començar el mateix dia que jo, també l'any 94, a la ràdio, i que és product manager de Flash FM, ens va deixar la seva veu per aquestes falques del 25è aniversari del programa, per aquesta celebració. I tu, Jordi, també hi apareixies per aquí.
Doncs sí que hi apareixia, sí. A mi que m'agrada fer veus i que tinc aquest component pallasso, encara que no ho sembli, per aparença pugui semblar un tio serio, m'agrada molt fer el pallasso. I aleshores em vas dir, escolta, per què no em fas veus? I, ah, doncs vinga, anem a fer textos i jo intentaré fer, amb el millor de les meves intencions, algun personatge dels que m'agrada, no? Que al final sempre, com dic jo, més que una imitació, faig una imitació d'una imitació, que encara és una mica més fàcil, crec, de fer, no? I arran d'això, doncs, surto per aquí, em poso algun exemple, ja veuràs.
Doncs vinga, anem al juliol del 2022, anem a escoltar el que va ser l'última edició del Track Dance 25è aniversari a la sintonia de Mata de Pere Ràdio.
Benvingut a Track Dance, el teu programa de música dance de Matadepera Ràdio. Aquest programa torna a la vida excepcionalment 25 anys després d'haver sortit en antena. Et mesclarem el millor house dels últims anys amb els clàssics del dance i el house de tots els temps. Amb tots i totes vosaltres, DJ Llop.
Què tal, com estem? Salutacions cordials de DJ Llop. Benvinguts a aquesta última edició d'aquest retorn del Track Dance, aquest programa de ràdio que enguany ha celebrat el seu 25è aniversari. Com us expliquem, des de fa alguns mesos aquest programa va tenir lloc només entre febrer i abril del 1997 en aquesta mateixa sintonia, el 107.1 de la freqüència modulada. I, doncs, passats 25 anys volíem aprofitar aquest número tan màgic, 25, per recordar-ho amb aquestes edicions especials en les quals hem fet una mescla de música dance i house de fa una colla d'anys amb house actual. I també, com no, hem volgut recordar els nostres orígens, els d'aquest programa, el Track Dance, amb algunes gravacions originals de les primeres emissions d'aquest programa. Què tal començar amb una mica de bon ritme? Va, vinga, avui comencem amb una mica de house clàssics. Viatgem cap als anys 80 per escoltar un dels temes més paradigmàtics de la música house nord-americana, la de Chicago, de la mà de Joe Smooth. Aquest ritme que segur recordareu que es deia Promised Land, aquesta terra promesa del house, de la mà de Joe Smooth. La pell de gallina recordant aquests èxits del house dels 80, aquí al Track Dance.
Track Dance. Taxis, taxis, taxis! El que s'ha de veure. Avui dia crides un taxi i dispara.
Track Dance, el programa que només funciona amb watts i decibels.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Escoltàvem aquí aquest retorn a les zones del Track Dance a Matadepera Ràdio i escoltàvem també la veu a les falques tant d'Albert Parera com de Jordi Casellas. Anem a escoltar ara també una altra aportació de l'Albert Parera. El podrem escoltar després d'unes trucades de les que rebíem al Track Dance original, la més a Matadepera Ràdio, la primavera del 1997.
Atenció, perquè ja anem pujant de BPMs i el nostre company Albert Parera diu que se'n va, no? Digues, digues.
Sí, jo me'n vaig ja perquè estic que no puc més, necessito anar a una pista de ball i ballar com un desesperat.
Molt bé. Bé, el millor que pots fer, t'aviso, és anar al cotxe millor i escoltar Track Dance, el que queda de programa, no?
El que queda de programa l'escoltaré, sens dubte, perquè és impressionant. Brutal, estic que no... Què és, dins meu?
Perfecte. Doncs vinga, adéu-siau, Albert, que vagi bé.
Adéu!
I seguim escoltant bona música. Amb jo i aquest Cry With Me. I abans de seguir escoltant aquesta música tranquil·lament, passem a una nova comunicació. Bona nit.
Hola.
Qui ets?
Jordi.
Des de truques?
De Badalona.
De Badalona?
Está lejos,
eh? Caram.
Sí, de verdad, se oye un poquillo mal, lo pasa que... se oye un poco.
Però des de quina part de Badalona ens truques?
De Badalona, Badalona.
Badalona, Badalona.
Barrio La Salut.
Caram, m'estic quedant molt, molt sorprès.
Me tengo que poner la antena en la boca para que se escuche bien, porque si no... Bé, sí, verdad, eh?
Vine aquí a viure aquí a Matadepera, home, ja està.
Home, que, de que... Conya. Eso es un pueblucho, tío. Y yo prefiero aquí la ciudad, tío.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
Déu-n'hi-do, eh? Escolta, això des d'una barriada de Badalona que Matadepera és un pueblucho.
Un pueblucho, aquí a Badalona, barri de Salut. Sí, clar. sí, sí. Bueno, sí, comparat amb Madonna... Bé, ja està. No mires res més.
Bé, doncs això era el Track Dance que, com us dèiem, tornava a les zones breument l'any 2022. I ara seguim amb la història radiofònica d'aquests 30 anys de ràdio meus i teus també, Jordi, compartits des de l'any 97, és a dir que ja, déu-n'hi-do, fa 27 anys que ens coneixem, no està gens malament. Amb un programa que va sorgir també durant la pandèmia, es diu Cau de Lletres, es va emetre la temporada 22-23 a Matadepera Ràdio. Com va néixer aquest programa? Doncs just quan estàvem ben tancadets a casa, en un d'aquells moments que vaig aconseguir poder sortir una estona de casa, me'n vaig anar al traster. I allà vaig estar remenant i vaig trobar doncs, coses que escrivia jo, el meu diari, i cartes, etc. quan era adolescent i ja una mica més grandet, sobretot durant els anys 90. I em va semblar interessant doncs, agafar alguns d'aquests textos, locutar-los i guardar-los en aquest format. I després vaig pensar... Bé, podríem fer un programa, perquè d'aquí es poden agafar alguns passatges que parlen, per exemple, de la societat dels anys 90, les inquietuds que teníem, etc etc. Això ho vam complementar amb altres qüestions, com per exemple la lectura d'alguns passatges de llibres que a mi m'agraden molt, i també van sortir algunes col·laboracions, com per exemple la de Mireia Pujol, que entrevistava certes personalitats. I encara hi havia alguna petita secció més, en la que tu i jo, per exemple, parlàvem, Jordi, tant en percepcions personals com alguna altra secció, de notícies que van passar en algun moment que valia la pena poder comentar, no? Poder fer una tertúlia, que si te'n recordes vam començar a fer... És a dir, la primera idea del programa va sortir quan tu i jo, després de gravar l'hemeroteca, teníem en certs dies alguns minuts i els aprofitàvem per gravar aquestes tertúlies sobre algun tema que va ser actualitat en els moments en el que estàvem gravant allò, no? Com ho recordes?
Ho recordo perquè, a més, tu i jo ens agradava una mica sempre comentar les notícies i és al final quan em sembla que vas dir escolta, para, i per què no gravem això que estem fent ara, no? O sigui, tot va començar en que ho estàvem parlant tu i jo, escolta, has sentit això, has llegit allò, tal, i vam dir, doncs gravem-ho i en parlem. I estava molt bé, perquè després a la maroteca, doncs feies, eren com les postres, no? Dius, vinga, va, ja hem acabat la maroteca, ara anem a agafar alguna notícia i xerrem una mica del que està passant. Escolta'm, és que al final l'essència d'això de la ràdio és, o sigui, és anar, que és gravar o és enregistrar o emetre, no? El que diem, no? Si tu parles sobre alguna cosa, home, grava-ho i a veure si algú li pot interessar o pots emetre, no? Si tu tens papers a casa, cartes de històries de vida, doncs, home, llegeix-les, grava-les i qui sap si algú també li pot interessar escoltar-ho i emetre-ho, no? I amb això, doncs, és com hem anat creant tots aquests espais, microespais que s'han anat fent, no?
Bé, de fet, en tenim alguns d'inèdits de gravacions d'aquestes tertúlies que no sabem si ens les guardem per algun retorn eventual d'aquest programa o potser per posar-los en algun altre programa. O, si no, doncs sempre hi ha la possibilitat de poder-ho publicar a través del podcast del Cau de Lletres, que el teniu disponible a les principals plataformes de podcast. Allà ho podeu anar escoltant i de tant en tant anem publicant cosetes. Doncs anem a escoltar un exemple d'aquest programa del Cau de Lletres, que, com us dèiem, s'emetia la temporada 2022-2023 a Matadepera Ràdio.
Cau de Lletres. El teu espai de ràdio dedicat als llibres i a la conversa personal. Amb Mireia Pujol, Magda Méndez, Jordi Caselles i Esteve Llop. Cau de Lletres.
Hola, salutacions cordials de qui us parla, Esteve Llop. Us donem la benvinguda a aquest nou programa que avui comença el seu camí, Cau de Lletres. El nom d'aquest espai que us oferirem setmanalment, cada dimarts a les 8 del vespre, a Matadepera Ràdio, fa referència a les lletres dels llibres que us recomanarem, a les lletres que conformen els textos privats inèdits que jo mateix vaig escriure durant els anys 90, i de les lletres de les converses que el trio que conformem Mireia Pujol, Jordi Caselles i Esteve Llop mantindrem en la secció de tertúlia Percepcions Personals, on parlarem de diversos temes del present i també d'aquells temes que fa temps van ser actualitat. D'altra banda, també comptarem amb un espai d'entrevistes a diverses personalitats de la societat catalana, de la mà de Mireia Pujol. Aquest és un programa de ràdio nascut durant el confinament i que des de llavors s'ha anat desenvolupant mitjançant l'enregistrament de diverses peces d'aquest trencaclosques que avui conforma el Cau de Lletres. Per aquest motiu, sobretot en l'espai de diàleg Percepcions Personals, us adonareu que sovint tractem temes que en algun moment van ser candents. Creiem que la perspectiva del temps pot fer que l'escolta d'aquestes gravacions ens porti un contrast amb l'actualitat que pot ser interessant. Així mateix, recuperant aquests textos escrits fa uns anys per qui us parla, extrets del meu diari personal, pretenem donar visions de la vida des de diferents moments vitals. A partir d'aquests textos personals, amb la Mireia i el Jordi, reflexionarem sobre diversos aspectes de la vida. Si voleu contactar amb nosaltres per expressar la vostra opinió sobre els temes que anirem tractant, o també si ens voleu proposar noves qüestions perquè en parlem en propers programes, disposeu d'aquest correu electrònic: elcaudelletres@gmail.com. elcaudelletres@gmail.com. Esperem que us agradi el nostre programa. Comencem.
Cau de lletres. La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
Diari personal, 28 de novembre del 1996. Entra el sol de tarda a través dels vidres del menjador. Aquí dins fa calor, a fora fresca. El vent foragita les fulles i les branques del magnolier. Només marxaria d'aquí per a fer un llarg viatge a través de desenes de revolts, per a veure pondre el sol darrere unes llunyanes rouredes. Aquesta situació em remet sempre a l'època de Castellterçol. El fred anant amb la moto, el sol baix, el vent, l'asfalt. Cada dos per tres em tornen totes aquelles imatges. Potser idealitzo massa aquells records, però suposo que vol dir que tot va significar molt per a mi. Sí, em va marcar molt. Tinc aquelles muntanyes al cap, aquella claror blava, les ganes de veure unes amigues sorprenents. De vegades em veig temptat d'anar cap allí sense cap motiu, un matí entre setmana, amb la moto. Sortir a respirar l'aire glàcid de les muntanyes, caminar ben abrigats, fer ressonar les paraules a l'atmosfera, intercanviar emocions, viure d'una manera diferent. Cada vegada que hi torno, tot és al seu lloc, com si no hagués passat el temps. És potser per això que acabo de pensar en una bonica operació de nostàlgia. Posar un carret a la càmera de fotos un dissabte a la tarda d'hivern, cap a gener o febrer, i intentar fixar en el cel·luloide el marc d'aquell somni. Les cases, els carrers, els bars, els arbres, les fulles, els boscos, la carretera, la humitat, l'aire, la boira.
Bon dia, són les 7 del matí.
Bon dia, són les 8.
Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
No toquis el dial, que et pico els dits.
Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
Swing Flash.
La maroteca de la ràdio.
Doncs aquí teníem aquests textos escrits per un servidor fa, doncs, una colla d'anys, just abans que ens coneguéssim tu i jo, precisament, en aquest tall de l'any 96. Interessant poder escoltar, com ja hem dit altres vegades aquí també, les pròpies vivències d'un mateix de fa molts anys. Quan les llegeixes, des d'un punt de vista d'una persona més jove, sobta, sobta poder veure aquest canvi de visió, no? Perquè, evidentment, l'experiència dels anys fa que vegis les coses amb una perspectiva molt diferent, no? Però a mi em va semblar molt interessant. No sé com ho vas veure tu, Jordi.
Sí, ho és, interessant. A més, ara, quan t'escoltava, he tancat els ulls, perquè defineixes molt bé el paisatge i el que senties en aquell moment, i és una manera d'intentar, doncs, també imaginar-se què estaves veient tu en aquella època. Per un cantó, el bé que descrius el que estàs veient, no? I després també els sentiments que això et provoca. La part dels sentiments, amb la distància, doncs pots anar contrastant-los, no? I veure què senties en aquell moment, què sents ara, com ha evolucionat això. I la part del paisatge, doncs aquí l'exercici més bonic és això, no? El de tancar els ulls i deixar-te, diguem, envoltar per les teves paraules i de com defineixes el que estaves veient en aquell moment.
Bé, a més, posant música, que és la que escoltava en aquella època, no? He seleccionat un tema de Susan Vega, que es diu Ironbound Fawcy Poultry, que em recorda, em remet, en aquella època que estava descrivint. Bé, doncs estem ja esgotant els últims minuts del programa d'avui, d'aquesta Maroteca de la Ràdio, el segon d'aquesta temporada, que hem volgut dedicar a acabar de narrar aquests 30 anys de història radiofònica. I ara un parell de pinzellades. D'entrada, una d'aquelles petites pífies, molt tonta, però que he trobat recuperant gravacions, digitalitzant gravacions, en aquest cas, del Cau de Llops de la temporada 2004-2005 a Ràdio Sant Cugat. A veure si t'adones de l'error. Bons personatges, perdoneu, estem seguint les inclemències d'aquesta època primaveral i també això afecta la nostra veu, però esperem que això no sigui cap més problema per continuar el programa
Endavant. Com dèiem, uns personatges que, des del seu punt de vista americà, doncs ens porten la música de la nit. Es deien Fan Nomen Criminals, aquest era el tema We Are All Very Worried About You.
Bé, allò que passa que estàs una mica encostipat i que no pots seguir, no? O que arrenques malament, no?, amb aquesta espècie de gall.
No, i lo bé que te'n surts, que aquesta és la gràcia. No? Com ràpidament trobar un argument per, diguem, justificar el que acaba de passar, no?
Va, hi ha una petita, no en aquest cas anècdota, sinó un altre tall més per tancar el cercle. Anem al primer programa que vaig fer jo a la ràdio. En aquest cas, anem a la temporada 94-95 a Matadepera Ràdio, al 107. Música, i anem a escoltar fragments dels dies 27 i 28 de febrer de 1995.
Una companya d'aquí, de la ràdio, de Matadepera Ràdio, ens ha demanat que li posem aquesta música. I nosaltres, davant d'una noia tan guapa, no podem fer res més que posar-li el que ens demana. Tu farem el mateix si truques al 630-0000, 730-0000. Ens demanes una música i te la posem. Doncs bé, la Cíntia ens demana aquest tema dels Cranberries, que està fent furor a tot arreu on sona. Zombie! L'escoltes a Matadepera Ràdio quan falten 7 minuts per 3 quarts de 8 del vespre. És el tema Can't Stand Losing You, de Police, de l'any 78, des del seu àlbum de presentació. Tema que dediquem a la Cristina, que ens ha trucat al 730-0000 perquè li poséssim aquesta música. I ara continuem amb la marxa dels Red Hot Chili Peppers i el tema Give It Away. Ho coneixes molt bé. Uau. Els qui no sonen del revés són els Nirvana. Des de l'Inútero, amb el tema Serve the Servants. Tot un tema. Bona potència, bons sons de Matadepera Ràdio, 107.1 de la FM. Els Nirvana. La veu del desaparegut Kurt Cobain amb els Nirvana, Serve the Servants. La música grunge directament des de Seattle, un tema editat l'any 93. Ara un petit consell i després anem cap a les pistes de ball.
Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
Hem estat pensant què li podíem posar i bé, li hem triat un tema de Police que ara mateix li posarem, una mica allunyat de Pretty Woman, però sona molt bé també.
Matadepera Ràdio, 107.1 FM.
Els Police, des del seu recopilatori que es diu Their Greatest Hits, editat ara fa 5 anys.
La Municipal de Matadepera.
És un tema molt conegut dels Police. Can't Stand Losing You, per la Cristina.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs bé, amigues i amics, arribem ja al final del programa d'avui. Abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
Doncs sí, el mail, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repeteixo tot junt, lamarotecaradiosantcugat@gmail.com. I el WhatsApp, Esteve.
És el 689-1074-83. 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Seguim ben aviat aquí la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
So many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space,
I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive.
Notícies en xarxa.